A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
No serà fins a finals del segle XIX que les dones podran començar a entrar a les aules universitàries després de segles d'exclusió. Tanmateix, el camí és ple d'obstacles. Permisos especials, segregació en aules i laboratoris, títols sense reconeixement i teories pseudocientífiques que afirmaven que estudiar podia danyar els seus ovaris, perjudicar la reproducció i, per tant, posar en risc l'espècie humana. L'educació superior i la ciència s'havien convertit en bastions del domini masculí i les dones que volien traspassar aquestes barreres havien de lluitar contra prejudicis socials, culturals i acadèmics. Però les prohibicions ni les teories sobre la incompatibilitat cervell-úter van aconseguir aturar-les. I, malgrat tot, sovint es van veure obligades a triar entre la carrera professional i la vida personal, qüestionant constantment el seu paper dins d'un sistema pensat per mantenir-les al marge. Benvinguts al periple de les dones per accedir a les universitats. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellar i disponible sempre a través de les múltiples vies des de les quals podeu descarregar
quines?
El
volem
nostre
saber,
programa.
Volem saber quines, Sergio, va.
La xarxa Plus. Apple Plus? No.
Sempre el lies amb la mateixa.
iVox, d'acord? I després la resta, que també són molt importants.
Correcte.
Molt bé, he quedat supervell, però no passa res, estimats amics, estimades amigues, estem en família, estem a les portes de Troia aquesta setmana per parlar de les universitats i les exclusions femenines en el cas de la psicologia amb el nostre historiador capçalera, Albert Abril, benvingut.
Com anem?
I per aquest tema torna a venir aquí amb nosaltres a parlar la Tanit Castells Panyella, doctoranda en Història de la Ciència, parlar Universitat Autònoma de Barcelona. Benvinguda, Tanit.
Moltes gràcies.
Actualment, a les universitats hi ha més estudiants dones que homes?
Doncs jo crec que les carreres, evidentment, depèn de quina carrera, està clar de que hi haurà més homes, però si parlem a nivell general de les universitats, almenys pel que fa a casa meva, que seria l'autònoma, hi ha més noies. A la universitat hi ha matriculades més noies. Llavors això és molt important pel tema que parlarem avui, perquè jo crec que dels homes que parlarem avui, si ho veiessin, es tornarien a morir del susto.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Doncs comencem el programa d'avui i començarem parlant de quin és el context acadèmic en el qual ens mourem avui, Tanit.
Doncs en aquest cas ens movem entre segle XIX i principis del segle XX, no? Ja canviem una miqueta també de segle, començarem a tocar al principi del segle XX, llavors ens mourem en un context d'Europa Occidental i Estats Units. Aquí sí que ja creuem l'oceà. I ens començarem a moure perquè, més que res, els moviments culturals i acadèmics començaran a anar bastant de la mà entre els dos continents. Llavors, estem en un moment on hi ha hagut una consolidació de la ciència acadèmica i universitària. Ara ja podem parlar d'una ciència com l'entenem actualment acadèmica. A més, en aquest context naixeran noves disciplines científiques com la psicologia, que és el cas del que parlarem avui, i aquest context també té com molt important diversos punts. Tres.
Som-hi, doncs. Tres punts a assenyalar. Comencem, si et sembla, pel primer.
El primer seria el positivisme, no? És aquest moviment científic i filosòfic. De fet, també vau tenir un convidat que va parlar sobre aquesta manera d'investigar, perquè al final també és...
Sí, els programes sí. De la criminologia.
I de fet, ell va dir una frase que em va semblar molt interessant, que parla de mates i física aplicades a les ciències socials. I si realment va ser una mica aquesta la idea, no? Perquè tots aquests científics que van utilitzar el positivisme, el que volien fer era basar-se exclusivament en la dada. No, les dades recollides, els números, encara que parlessis de psicologia, era el més important. La dada real, la útil, la precisa. No, és com aquesta objectivitat científica que es consolida i que, a més, fa que el científic s'allunyi de l'objecte d'estudi. No? Ja el context no és important, només és important la dada que s'extreu.
Mm-hmm. I quin seria el segon punt clau que ens vols destacar?
En aquest cas, té molt a veure amb el capitalisme, no? La implantació de l'ordre burgès, l'ideal de família burgesa correcta, i aquí serà on tindrem tot el desenvolupament de la imatge de l'àngel de la llar. Seran les dones que s'han de quedar a casa, el seu deure és reproduir-se i cuidar els nanos pues, que neixin d'aquesta unió, i llavors les seves feines seran domèstiques. No pot ocupar un espai públic, no? Haurà de ser dòcil, haurà d'anar ben vestida, haurà de callar quan hi hagi el marit, no podrà ser més intel·ligent que el marit, no? Que això ho veurem i serà molt, molt important. I és tota aquesta consolidació, més a més, juntament amb un ideal d'inferioritat femenina, sobretot inferioritat mental femenina, que ens portarà també a una reclusió encara més important de les dones al segle XIX.
Molt bé. Positivisme, ideal de l'àngel de la llar, i si no ens descomptem, ens falta un element a destacar que ens havies introduït.
Sí, en aquest cas és l'estrella del segle XIX, que seria el degeneracionisme, i en aquest cas, vosaltres veu parlar de l'Ombroso, de la criminalització dels malalts mentals, també, però un dels primers, de fet el primer a teoritzar sobre el tema va ser un metge, Morel, que el 1857 publica la seva teoria mèdica, i és que va ser una teoria mèdica on es va parlar de que la humanitat va doncs, cap a una degeneració, i això només s'aplicarà als fills que poden néixer d'aquestes dones i com aquestes dones que no compleixen un ideal correcte seran degenerats. A més, tot aquests tres punts, no, que són molt importants en el context d'avui, es donaran al mateix temps i tot això pues, quedarà tot solapat i tot pues, veurà un de l'altre, i això es produiria al mateix temps que la professionalització i institucionalització de la ciència. Això què vol dir? Aquí és on es crea la paraula científic. La paraula científic, com l'entenem actualment, neix en aquest període. I és que a partir del segle XIX es parlarà d'autoritat científic, no? Ara tot el que diu la ciència és correcte. Pues tot això ve d'aquí. I a més també ja es parla de científic com a home, en aquest cas, que viu de fer ciència, que la seva professió és ser científic. Fins ara tenim, doncs jo què sé, un escriptor, polític, metge i no sé què més. Ara no, ara serà científic i punt.
I ara doncs ens ve la pregunta que ens ha portat a fer aquest programa d'avui. I les dones en tots aquests espais, els espais universitaris, els espais que ocuparan els científics, on estan?
No hi seran. Per desgràcia, amb aquesta professionalització, no? Aquesta legitimització dels espais correctes per generar ciència, les universitats, els laboratoris, els instituts, no? Deixaran fora qualsevol tipus de coneixement femení. Llavors, fins ara les dones havien tingut alguns espais als marges, no? Algunes petites escletxes on generar coneixement, no? Durant la Il·lustració, sobretot, tenim els cafès i les societats femenines, perquè eren dones amb poder aristocràtic que podien fer les seves xerradetes. A partir de tot això quedarà completament restringit i molt més limitat, perquè l'únic coneixement legítim sortirà d'una universitat. I si una dona no pot accedir a una universitat, no pot crear coneixement legítim.
Quan el fet de pertànyer a una classe social sobrepassa, no, els
límits socials.
Els límits socials i de gènere de les èpoques. Molt bé, i abans d'endinsar-nos als segles XIX i XX... Jo penso que seria interessant, ja que tenim aquí una doctoranda en Història de la Ciència, a parlar una miqueta sobre com les dones al llarg de la història han lluitat per accedir a les universitats, per accedir a l'educació. Comencem, si et sembla. No sé si és un context dels que ens encanta fer nosaltres, però... Anem als orígens de les universitats, Tanit.
Les universitats... Pues hem d'anar enrere, amb la broma. Les universitats d'Europa es comencen a desenvolupar i a consolidar al segle XII, segle XIII aproximadament, no? Depèn a quina universitat preguntis, totes diran que són les més antigues. Això sempre passa.
Sempre passa.
Sí.
Sobretot a Itàlia.
Ara també, estava pensant això, jo crec que ha estat a dos o tres, que sempre és la més antiga.
Sí, i jo encara no sé quina és,
Bueno,
però bueno. Llavors, a partir d'allà, des de la mateixa fundació, ja queda, segons llei de les pròpies universitats, que les dones no poden formar part de l'alumnat. Ja comencem així.
Uh-huh. I com avança tot plegat? Hi ha algun cas concret?
Bé, tot i que les universitats diuen que les dones no poden educar-se, durant l'època, bueno, el segle XIV, de fet, es desenvolupa tot un moviment filosòfic, literari, científic fins i tot, que serà la querella de les dones. Llavors, aquesta querella tindrà moltes vessants, però la que ens interessa a nosaltres és el tema de l'educació. Serà un moviment que des del minut zero defensarà que les dones tenen dret a educar-se, ja siguin en universitats o en altres institucions. I, de fet, serà un moviment que durarà fins a la Il·lustració.
I no sé si vols comentar algun nom propi de tot aquest moviment de la querella abans d'arribar a l'edat moderna.
De fet, la dona més important, no? Quan busqueu querella de les dones, sempre us apareixerà el seu nom, que és Christine de Pizan, que de fet ja escriu des de molt jove. Ella neix el 1364 i mor el 1431 i serà una de les dones més actives en aquesta querella. De fet, crec que es li dona la inauguració principal.
Com evoluciona aquest debat a l'edat moderna?
A l'edat moderna més o menys segueix igual, debat sobre la igualtat de gènere, si les dones són inferiors als homes, una mica la mateixa teoria de sempre, que per allà d'inferioritat femenina. Llavors, en aquest cas, també hi haurà homes que es posicionaran a favor del dret a l'educació de les dones. Aquí tenim un filòsof, Paulin de la Barre, i em perdonareu, la meva pronunciació és bastant horrible.
Et perdonem, hem comès atrocitats lingüístiques en aquest programa.
Perfecte. I mira, el 1673 té tot un tractat que va sobre el dret a l'educació de les dones. No? Llavors veiem, doncs, veus a favor, veus en contra, però aquest serà un dels més importants de l'època moderna.
Molt bé, i ara ens acostem, no?, a l'època de la Il·lustració i del Romanticisme. No sé si la querella de les dones evoluciona una miqueta més.
En aquest cas, durant la Il·lustració, la querella de les dones ja es veu substituïda, però bueno, aquí ja entrant una mica de crítica, ja aquí com a posicionament feminista, la Il·lustració, doncs, tothom coneix els grans homes, no? De la Il·lustració tothom coneix a Rousseau, Robespierre i tots aquests tan fantàstics que, per cert, tenien un discurs misogen bastant important. Però els noms feministes, no? un prefeminisme que neix en aquesta Il·lustració moltes vegades no són recordats. I en aquest cas tenim dues dones que van ser superimportants per lluitar per un dret a l'educació de les dones, que va ser Olympe de Gouges,
sí, senyor,
que el 1791 va declarar els drets de la dona i la ciutadana i que va morir guillotinada, tu. Els dels homes sí, però els de les dones no.
Ai.
Comencem amb aquesta hipocresia de la Il·lustració. I una altra va ser Mary Wollstonecraft, la qual també va haver d'emigrar per antirevolucionària, que va escriure la Vindicació dels Drets de la Dona el 1790 i que, a més, també, principalment en la seva obra, defensava que les dones tenen dret a l'educació. I aquí, com a punt de friquisme sobre aquesta dona, Mary Wollstonecraft es va casar amb un dels pares teòrics de l'anarquisme i com a filla van tenir a Mary Shelley, autora de Frankenstein.
Ah,
llavors, jo aquí sempre poso el meu granet de friquisme, que sempre m'ha semblat molt interessant, i com Frankenstein és una obra increïble. Llavors, fins i tot a nivell científic és superinteressant veure com s'aplica l'electricitat a un cos. Però bueno, ja tornant una mica al tema, arribem ja, no, de la Il·lustració d'aquest prefeminisme i arribem a una primera onada feminista. No? El feminisme es declara com a feminisme el 1848 amb la declaració de Seneca Falls a Nova York i a partir d'aquí sí que hi ha entrem a un sufragisme, una militància política i una lluita activa per l'accés a l'educació.
Molt bé, doncs hem fet aquest resum que demanàvem per situar-nos ja aquest últim terç del segle XIX amb la professionalització de la ciència com a ciència.
Exacte. Comencem ja, doncs, amb una militància política activa, no? Les dones ja a finals del segle XIX comencen a dir nosaltres també volem estar a les universitats, nosaltres tenim els mateixos drets i això d'inferioritat mental femenina doncs no ens ho traguem. Llavors, aquestes primeres dones comencen a accedir a les universitats, però és que els primers seus passos són burocràticament molt complicats. Necessiten permisos extraordinaris de les universitats, necessiten permisos legals de tutors masculins, pares, germans, avis, per poder accedir a aquestes universitats. I fins i tot com per fi accedeixen, no els hi donen el títol. Han fet els 4 o els anys que siguin, però no se'ls reconeixien els títols universitaris. I de fet, d'això, la principal experta per parlar del tema és una autora que es diu Sílvia García Daudé. La seva obra és boníssima, ja té un llibre que és Psicologia i Feminisme i a més és molt fàcil de llegir, i que parla sobretot d'Estats Units, d'aquestes primeres dones psicòlogues, i que parla de, bueno, delimita en 3 períodes el tema de l'educació femenina.
Doncs, si et sembla, analitzem-los breument.
Sí. De fet, primer parla de tot el període d'abans de 1800 als Estats Units, no? I on aquest període l'educació de les dones es basava en la maternitat per la República. És a dir, educar les dones era necessari per criar els homes del futur. Necessitem homes compromesos, homes que vulguin treballar, homes que vulguin ser polítics, que vulguin ser les grans figures socials, no? Que vulguin tirar endavant la societat, i per tant necessitem que estiguin ben educats. I, per tant, Les dones han d'estar educades per poder educar aquests nanos, cosa que és extremadament complicada. Llavors, s'educa les dones i les dones doncs, comencen... Inicialment, clar, són dones de classe alta, que tenen temps lliure. Llavors es dediquen a obres religioses, filantropia social, participar a clubs de lectura... I comencen a participar en alguns clubs científics. Llavors es comencen a unir a organitzacions científiques, que és un espai masculí. I aquí és on entrem en el segon període.
Que ja serà cap a finals del segle XIX, principis del XX i més enllà.
Exacte, comencem el període aquella que l'autor delimita és entre 1880 i 1910, i és un període que jo crec que el que el defineix millor és pànic masculí. O sigui, estem parlant de crisis de feminització, però en realitat és que els homes científics entren en pànic absolut veient que hi ha moltes dones que estan participant d'aquests espais científics i què fan? Prohibir-los. No deixen entrar, doncs entrem en aquesta professionalització de la ciència on no poden entrar a les universitats, no poden entrar als laboratoris. Llavors, la manera de parar l'avenç de la feminització de la ciència és prohibint l'accés a les dones.
Que una mica seria el que passa ara amb gairebé moltes coses on les dones estan entrant amb igualtat de condicions o almenys sí. Sobre el paper i els homes tenen por de perdre els seus privilegis de segles i segles.
Sí, aquest pànic.
Però ara, justament amb el tema de la ciència, no?
Sí, sí, de les universitats. Principalment van ser les universitats, no? Per això fèiem aquella broma a l'inici de que si els homes ara, tots aquests homes que van escriure, aixequessin el cap, es moririen al veure que la meitat de la universitat és femenina.
O sigui, aixecarien el cap per tornar a caure al cap de 3
totalment.
Segons.
Però, bueno, i de fet, això és el que ens porta al tercer període que delimita l'autora, que és ja després de 1910, que és quan les dones ja comencen a accedir a les universitats. El problema que tindrem llavors és que d'aquí 4 anys tenim una Primera Guerra Mundial que impossibilitarà bastant aquesta igualtat dins les universitats.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Continuem a les portes de Troia amb aquest programa interessantíssim amb la Tanit Castells. Sembla que a finals del segle XIX i començaments del segle XX les coses, pel que ens estàs dient, comencen a canviar, o
sí.
No?
Bueno, de fet, és un període una mica estrany, però jo crec que això també li fa el punt aquest de diversió, no? De veure com totes les contradiccions socials que es donen en un mateix temps i en una mateixa aula, a vegades tenim, per una banda, tot un debat moral, científic, social, sobre les capacitats físiques, morals de les dones, de si poden accedir a una educació superior o no, i per altra banda, mentre s'està donant a terme tot aquest debat, tenim ja dones que ja estan a les aules, i a sobre traient millors notes que els homes. Llavors és com tota aquesta contradicció que ve donada també per tot un moviment sufragista i una militància feminista que té darrere i que això també permet doncs, donar suport a totes aquestes dones que estan entrant a les universitats. A més, també just en aquest moment tenim el sorgiment de noves disciplines científiques.
I suposo que si ho estàs mencionant és perquè aquesta nova disciplina o aquestes noves disciplines tindran alguna cosa important per al programa avui.
Sí, de fet serà molt important una d'elles, que serà la psicologia, no? Fins ara en molts dels meus programes quan he vingut hem parlat de psiquiatria, en aquest cas hi entrem en psicologia com a ciència i com a ja podem parlar de psicologia amb totes les lletres i que s'institucionalitza, ja existeix, però ara és quan entra com de forma oficial a formar part del Club de les Ciències, a finals del segle XIX. I de fet és una ciència que coincideix amb la primera onada feminista. Llavors això porta que, clar, és una ciència que, tot i que està posant moltes barreres perquè les dones no entrin, les dones aconsegueixen entrar com a estudiants i fins i tot com a professores.
De tot això, tenim dades concretes d'aquesta entrada de les dones al món de la psicologia?
Doncs sí, de fet, tenim a l'American Men of Science, que va ser un directori que es va fer als Estats Units el 1906 sobre tots els homes de ciència, i de fet, de 186 científics psicòlegs, 22 són dones. O sigui, estem parlant pel període, és molta gent. Jo sé que ara em sembla una misèria, de fet, és horrible, però és que pel període són moltes dones, 22 dones psicòlogues, és a dir, ja amb un títol reconegut, que això serà el més important, al 1906. I de fet també tenim l'American Psychological Association, APA, pels amics, no? Tothom que hagi de citar amb APA, ànims. És que no m'agrada gaire, ja ens perdonareu.
És més de Chicago.
Sí, totalment. Humanitats.
Ens encanta.
Sí. Aquesta associació es funda el 1893 i, de fet, aquell mateix any, si no un any després, el 1894, perdoneu, Christine Nutt Franklin i Mary Calkins ja formen part de l'associació. I, de fet, alguna d'elles arribarà a ser presidenta i tot. Estem parlant de que el 1917 el 13% són dones. I això és una quantitat enorme. tenint en compte que anys més tard a Marie Curie se li denegarà l'entrada a una societat de ciències amb un premi Nobel. Llavors, si tenim en compte aquestes dades i les comparem, això són moltes dones.
I a veure, o sigui, això ens està començant a sobtar bastant. Vull dir, fins ara era un... O sigui, tu has dit que a partir del 1910 les universitats comencen a obrir, no? És una cosa amb la psicologia també, cada cop hi ha més dones, etc. Però, o sigui, com ho podem explicar això? Com podem explicar aquest creixement de dones dins d'una disciplina científica, com, per exemple, la psicologia?
De fet, jo crec que serà la coincidència de dos factors, principalment. Primer de tot, que és una disciplina nova, per tant, necessita adeptes, necessita consolidar-se dins un terreny científic extremadament agressiu. No, de fet, hi ha moltes ciències que en aquell moment eren ciències que actualment no considerem ciències. Llavors, clar, tu necessites una legitimitat científica i per això necessites adeptes, necessites científics. Llavors, això coincideix amb el mateix moment d'una primera onada feminista i dones ben posicionades o almenys amb uns diners que permet que accedeixin a les universitats. Llavors, què diu? Bueno, necessitem adeptes, són dones, sí, però són adeptes. Llavors, jo crec que en aquest punt, aquesta coincidència és el que fa que moltes dones puguin entrar-hi.
Tot i que és una cosa que contrasta bastant, no?, en altres àmbits científics, no?, que no hi ha
exacte,
dones
completament,
o
sí, sí.
En falten. Mm-hmm.
Doncs comencem a parlar, si et sembla bé, sobre quins mecanismes existien per excloure, en aquest cas, les dones de les universitats.
Sí, doncs, com he dit, és un període, no, d'aquesta doble hipocresia de que mentre s'està discutint si les dones són inferiors o no, ja tenim dones a les aules. Llavors, clar, el discurs l'han d'adaptar. No pot ser que diguem, bueno, és que no poden perquè són inferiors mentalment. Ostres, però estan traient millors notes que els homes. Llavors, com ho gestionem? Llavors, el no poden el canvien per un no han de fer-ho. No han de fer-ho per X motiu. No han de fer-ho perquè afectarà la seva salut reproductiva. No? D'això en parlarem ja més endavant. Llavors, imposen barreres. La manera d'excloure les dones serà, pues, impossibilitant que puguin entrar a les universitats. Tenim unes primeres barreres físiques, no?, que seran com els impediments materials, doncs la prohibició de les universitats com Harvard, Princeton, Columbia, Johns Hopkins, no?, totes aquestes grans universitats americanes que veiem a les pel·lícules, pues, tenien prohibit que les dones estudiessin. Llavors seran impediments d'aquest tipus, i de fet fins i tot dones que estudiaran, que tindran la capacitat i el currículum per entrar a un doctorat se'ls negarà.
I, o sigui, se'ls posen aquestes primeres barreres físiques, si les volem anomenar així, però les dones que realment volien estudiar i que tenien la capacitat per fer-ho, tenien alguna alternativa per superar aquests impediments?
En tenien, sobretot pel que fa a institucions, és a dir, es van crear, a partir de 1870, no, van haver-hi moltes dones que deien que volien estudiar i tenim totes aquestes grans universitats que no queda bé que hi estudiïn dones. Llavors es funden els col·legs femenins, i de fet la idea inicial d'aquests col·legs és crear aquelles mares per la república, no, educar aquestes mares per la república, però amb el temps aquests col·legs acaben sent universitats normals i corrents que ensenyen física, matemàtiques i tot el que faci falta a totes aquestes dones que volen estudiar. Llavors, els més famosos, per exemple, seran l'Smith College, el Wellesley College, no, que de fet això també afecta una de les dones de les que parlarem més tard, i seran principalment els llocs on s'instruiran aquestes dones.
N'hi hauran d'altres? Hi ha algunes alternatives als col·legs?
Hi haurà alternatives i seran les universitats coeducatives, però no seran universitats que obrin les portes completament a les dones, sinó que seran universitats que possiblement els hi faltava diners i que la manera de guanyar més diners o de recol·lectar més diners era també fent pagar una matrícula a les dones i, per tant, educant-les, tot i que a vegades també amb una normativa especial. No? I, de fet, això també ens porta que fins i tot les universitats, com la Gran Harvard, tenien els annexos. És a dir, eren espais no oficials, és a dir, no reconeguts, on les dones podien anar a la classe. O a vegades fins i tot tenen aules separades on el professor, per treure's uns diners extres, doncs anava a donar classe a aquesta dona. Llavors, totes aquestes dones que van estudiar a partir dels annexos van ser estudiants especials, no se'ls va reconèixer un títol, i sobretot el més important per aquestes universitats va ser no assentar un precedent, que tu no poguessis tenir una llista on hi hagués un nom de dones, perquè si no una dona et podia venir darrere i dir aquí en tens una, jo també vull estudiar.
Molt bé. Hem parlat de barreres físiques, de barreres formals, i ens toca preguntar si n'hi havia també d'informals.
Hi havia barreres físiques informals, no? I quan parlem de barreres físiques informals, potser a vegades és un espai que és una mica estrany, no, de parlar-hi, perquè també estan dins les universitats, però serien aquells espais que no són les aules on també genera coneixement. En aquell moment devien ser, doncs, laboratoris i fins i tot les sales de fumadors, no? Les dones ja no perquè hi hagués una llei que els prohibís entrar, sinó perquè elles els havien ensenyat que fumar és cosa d'homes. Per tant, jo si soc una dona no entraré a una sala de fumadors. I allà també genera coneixement. Actualment serien els passadissos de les unis o al bar. Tu quan surts de la teva aula, de la teva classe, doncs vas al bar a comentar doncs, si t'ha agradat la classe, si ha sigut avorrida. Aquí també genera coneixement. Clar, si ets dona t'excluïen d'aquests espais. I això també feia doncs, que la cohesió fos més complicada.
I altres tipus de barreres més teòriques, poder?
I tant, no, d'aquestes en sobren. De fet, les barreres teòriques van ser arguments d'aquests grans científics homes, no? Metges, biòlegs, doncs, arguments socials, arguments psicològics, a més, entesos com arguments científics i consolidats amb una experimentació darrere, que bàsicament el que deien és que la dona és mentalment inferior i, a més, eren discursos que assentaven la idea de que la dona només servia per procrear. De fet, tenim un metge espanyol que va ser catedràtic i polític del règim de Primo de Rivera, és a dir, ja el tenim a dalt de tot, que una de les frases més importants que va dir, no, dins el seu discurs, que de fet és un títol que ja dona molt de joc, no, perquè es parla de la inferioritat femenina i en el mateix títol, però és que a més es parla de la degeneració de l'alma, no, ja referint-se a les dones. I la cita, per exemple, una de les més importants, com he dit, és «El cervell de la dona és més gran que el de l'home, com el cervell del poblador de les cavernes en comparació amb els habitants de la capital francesa. Però com aquest últim cas, el lòbul frontal d'ella està menys desenvolupat que aquest». És a dir, ja tenim una anatomia que diu que les coses com són, el cervell de la dona és més gros, però no li direm que és més intel·ligent. Llavors hem de dir que està menys desenvolupat o que funcionalment no acaba d'anar bé.
Aquesta persona que es diu que formava part del govern, estem parlant de Novoa Santos.
Exacte.
Sí, i que aquest text aquest fragment, no, l'escriu o el diu el 1908, per si els oients tenen ganes de, bueno, de trobar el text complet, que segur que està ple de joies com aquesta. No sé si, o sigui, quan estàvem introduint aquesta part de les barreres teòriques, la Tanitza estava fregant les mans, perquè intuïm que és la seva part preferida.
És que no té preu.
És la metralladora de la història, no? Ara anem per si hi ha alguna altra teoria, no, que limiti l'accés femení a aquestes institucions universitàries.
De fet, va haver una teoria, no, que molts metges van acceptar com a certa i que, de fet, va ser una teoria bastant consolidada per l'època i se'n parlava bastant, que és la teoria de la incompatibilitat cervell-úter. No? Tornem a estar altra vegada amb tots aquests òrgans sexuals que no els traiem de sobre. I el que deia és que la dona, el seu cos, biològicament, només està preparat per tenir fills. Llavors, clar, dedicar-se a estudiar, a escriure, això perjudica el seu sistema reproductiu. No, de fet, si tornem a fer referència a Novoa Santos, també un text de principis del segle XX, 1908, no, diu, existeix un marcat antagonisme entre la funció sexual i els processos mentals cerebrals. La figura horrorosa del marimacho se'n revela no només quan extirpem els ovaris, sinó també quan els suprimim funcionalment, com per exemple quan es força la femella a emprendre una tasca intel·lectual sostinguda o menys profunda. No, aquí ja no només t'està dient que pensar massa fa que se t'asseguin els ovaris i que no puguis tenir fills, no, sinó que, a més, entrem ja en una paraula mèdica, perquè estem parlant que és un terme mèdic, que és marimacho. O sigui, que és una paraula que ens ha arribat fins als nostres dies, perquè en aquell moment anava seguit d'un diagnòstic mèdic.
Ens estem recuperant.
és heavy.
Segons de reflexió dels que estem aquí a la taula i els nostres oients per seguir amb el programa, perquè, clar, ens estàs dient que una dona estudia és l'equivalent a que li extirpin els òvuls i, per tant, això és crear una aberració en la biologia humana.
Sí, sí, totalment. I, de fet, es parla de que s'arrisca l'espècie humana. O sigui, en el moment en què una dona pensa massa, no? En el moment en què una dona fa servir massa el cervell, el seu aparell reproductiu degenera i els fills que naixeran es poden quedar estèrils, ja començant per aquí, no? Llavors, a més, en cas de que pugui tenir fills, tindran malformacions, estaran malalts, seran raquítics, seran degenerats, i això ho diuen tal qual, i és que, a més, això portarà a un suïcidi de raça. O sigui, literalment, diuen aquestes paraules, no? Aquí tenim una cita, que en aquest cas ja no és de Novoa Santos, és de Hallie Smith, que va ser un dels psicòlegs més importants dels Estats Units a principis del segle XX. Aquesta és una frase de 1903, no? Altrament, si l'educació superior esdevé universal, la posterioritat serà gradualment eliminada i la raça progressivament exterminada.
És que, o sigui, es preocupen perquè les dones entrin a la universitat, però ara els arguments que utilitzen no són pels continguts que les dones puguin generar,
no, no,
sinó perquè els afectarà negativament el seu cos i per la reproducció i tot.
És que, però clar, és que segons ells, si les dones entren a la universitat, ja no és que, primer de tot, que es poden quedar estèrils, i després de que si tenen fills, estaran malalts. Per tant, ja entrem directament a la idea de que és que la raça quedarà exterminada, ens quedarem sense éssers humans funcionals, segons aquests metges.
Heavy, heavy. Hem parlat de barreres físiques, de barreres formals i barreres teòriques. No sé si també existien barreres d'autoexclusió, perquè aquestes que hem explicat fins ara eren barreres que se'ls imposava des de la societat patriarcal, dominada sobretot per les elites masculines intel·lectuals, però elles mateixes es posaven també limitacions?
Sí, sí, de fet, clar, estem parlant d'un període on les dones estan subjectes a un àngel de la llar, no?, que t'expliquen des de petita què és el correcte i com has de vestir, i el correcte és que tinguis fills i et quedis a casa. Llavors, clar, tu com a dona entres a una carrera i et planteges el dilema moral de, vale, però això és compatible amb tot el que m'han explicat de petita? O sigui, jo puc mantenir un matrimoni i a la vegada tenir una carrera? No? Aquesta incompatibilitat de vida laboral i vida acadèmica, vida familiar i vida acadèmica, que fins i tot actualment encara es dona a les universitats, no? De si et quedes embarassada, quants anys has de parar de la teva vida acadèmica, després podràs reprendre la posició que estaves tenint. Si això actualment encara es dona, en aquell moment devia ser una cosa...
A les universitats i fora de les,
sí,
universitats.
Sí, sí, totalment,
eh?
Totalment, totalment. Llavors, clar, moltes dones el que al final van optar és per quedar-se solteres, però això al final tampoc els donava molt de peu, perquè si eren les dones, i a més es quedaven solteres, eren les encarregades de cuidar els pares quan es feien grans. Llavors, clar, estem parlant d'unes normes socials extremadament imposades i que, a més, tu les interioritzes i que això fa que sigui completament contradictori amb el que tu vols ser.
Però a veure, Tanit, tot això, bueno, aquesta compatibilitat, per què era tan difícil?
Clar, estem entrant en una idea de que les dones encara es presentaven en societat per casar-se, no? Los Bridgestone no queda tan lluny. Llavors, clar, estem en aquest punt i a la vegada estem parlant de que la ciència era una cosa que s'entenia com dura, rígida, d'homes. Llavors, clar, la pregunta interna era com, tu pots ser una fanàtica de la teva professió i a la vegada pots ser casable, algun home et voldrà? No? Llavors, clar, requeria una combinació per poder combinar aquestes dues coses. L'ansietat que havien de patir aquestes dones devia ser inhumana, no? Has de combinar ser encantadora, ser dòcil i a la vegada ser dona, però... sense ser una histèrica, no? Tornem una mica amb aquesta idea de l'histerisme, que actualment també és un terme que encara es fa servir, de t'has de mantenir correcte i decent davant la situació que et diguin, no, mira, has estat estudiant 4 anys, però no et donem el títol perquè ets una dona. I has de mantenir-te impassible perquè has de ser correcte, sobretot dones que, a més, estaven sobrequalificades, no? Com he dit, tenien les millors notes de l'aula. Llavors, jo crec que aquesta contradicció les devia portar a moltes a haver d'abandonar el que elles volien ser.
I a banda d'abandonar, suposo que es van crear alguns mecanismes de resistència a banda de totes aquestes barreres socials, no?
Sí, de fet, jo crec que potser és la part més maca d'aquest període, no?, que les dones ja tenen veu, les dones tenen capacitat política i que, per tant, aquí poden crear xarxes i poden crear moviments de suport, i això és el que faran els col·legis femenins. No només serà un lloc per educar-se, sinó també serà un lloc, pues, que donarà feina a moltes dones llicenciades i que, a més, crearà aquestes xarxes de dones investigadores, les primeres psicòlogues. De fet, crearan laboratoris només femenins, no?, davant de l'exclusió dels laboratoris masculins, pues, nosaltres anem a crear els nostres laboratoris i, de fet, permetrà fins i tot la publicació de les teves pròpies investigacions.
I algun exemple de tot això que ens està explicant?
Sobretot de resistències individuals. Ara has parlat una mica de resistències col·lectives. Si hi ha algun o sigui, si hi ha moviments intel·lectuals, bueno, que segur que ho eren, no? Resistències individuals per superar tots aquests entrebancs socials.
Sí, de fet, en aquest cas, torno a remetre'm a Sílvia García Dauder, que és una gran autora, com us he dit, i en aquest cas ens parla principalment de tres. Un que potser és una mica un contradictori, però que és un mecanisme de resistència, que és la sortida de la disciplina, no? En el cas de la psicologia va haver-hi dones que van decidir deixar el món acadèmic de la psicologia, però que es van dedicar a lluitar, pues, per una reforma social, no? Una de les principals pioneres psicòlogues va dedicar-se a legislar en contra del treball infantil. Llavors, això també és una mica de resistència d'aplicar la psicologia per una reforma social. Una altra de les resistències individuals seria utilitzar la veu. Aquí sí que hi entrem en una militància feminista clara, que en aquest cas jo crec que l'exemple més clar és la vida de Christine Ladd Franklin, que va ser una activista feminista molt important. I finalment, l'última via seria com la lleialtat, no? El que dèiem d'aquest estoïcisme, de respondre de forma dòcil o de forma decent, si li podem deixar davant d'aquest neguin un títol, no? Seria la lleialtat a la disciplina i, tot i si està sobrequalificada, acceptar el que et donin, encara que sigui un lloc de feina de merda, que en aquest cas seria el paper de, bueno, de, que va patir Mary Calkins, que va ser una de les dones, de fet, jo crec que potser és la dona psicòloga pionera més important.
I no sé si vols mencionar alguna altra estratègia una mica més transgressora o alguna cosa més per l'estil.
Ja entrant en les seves vides personals, clar, com hem dit, eren molt difícils de compaginar. Llavors, les estratègies més transgressores del període, tot i que ara ens pugui semblar una cosa normal, va ser mantenir-se solteres. La cosa és que, clar, en aquell moment la dependència econòmica que hi havia cap al marit era absoluta. Tu no podies pagar-te un pis per tu sola perquè encara que et paguessin et pagaven misèries. Llavors, moltes dones van optar pel que actualment s'anomena matrimoni bostonià. Que és, es parla de matrimoni, però realment el que és compartir pis. Bàsicament, el que es tracta és compartir pis per partir-se gastos. I perquè dos sous de misèria puguin fer un sou sencer per pagar un lloguer. D'això és el que va consistir una gran estratègia transgressora i que em sembla superinteressant, la veritat.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Encetem la recta final del programa d'avui per parlar de casos concrets i comentar alguns fragments interessantíssims d'aquest debat sobre les primeres dones que van ser acceptades a les universitats. Tanita, amb quin cas vols començar a parlar?
Jo crec que, bueno, ja us he comentat els seus noms i que són dos exemples molt clars d'aquesta lluita constant. Una és Mary Wheaton Calkins, com us he dit, va ser, jo crec que la dona pionera en la psicologia, pues, més notòria i més important. Va néixer el 1863, va morir el 1930, i ella va néixer a Massachusetts i no es va moure gaire d'allà perquè va tenir l'impediment familiar de que va haver de cuidar dels seus pares. Moltes es va quedar, en el seu cas ella va tenir una vida soltera, però aquest impediment familiar, pues, la va condicionar bastant a no moure's gaire lluny de casa. Llavors ella va estudiar clàssiques i filosofia a l'Smith College, que era un college femení, i va entrar com a professora de grec al Wellesley College, que en aquell moment era una fundació bastant nova. Llavors, com que era una fundació bastant nova, volien impartir, doncs, noves assignatures de noves ciències que estaven sorgint i van crear una assignatura de psicologia. I com que els faltava professorat, li van oferir a Calkins que es formés en psicologia. Llavors, com us he dit, l'impediment familiar feia que no es pogués moure gaire lluny de casa i les úniques universitats que donaven psicologia en aquell període eren Harvard i Clark. Problema, no acceptaven dones a les aules. Llavors, Mary Calkins va començar, pues, un periple enorme a nivell legal, a nivell social, perquè la deixessin assistir a aquestes classes de psicologia. A més, Harvard en aquell moment ja era una bona universitat i feia portar els millors psicòlegs per donar aquestes lliçons. Llavors, aquí és on entra en joc, no?, els annexos que hem estat parlant abans, i és que Harvard té un annex on és un sistema d'ensenyança completament informal, no hi ha cap mena d'associació oficial amb la universitat, i de fet és això, les dones que estudien allà no tenen un reconeixement de títol de forma directa. Llavors, Calkins, el 1890, aconsegueix entrar en aquest annex i aconsegueix assistir a les classes de psicologia.
Molt bé. Vols destacar alguna data més, alguna fita de la vida d'aquesta dona?
Sí, Calkins va ser molt important també per la psicologia perquè va fundar el primer laboratori de psicologia femení el 1891 en el Wellesley College, no?, que és aquest college que vol impartir psicologia. I a més també serà molt important perquè en la seva vida va tenir tot un seguit de, pues, els psicòlegs més importants que us he dit que portava Harvard, pues, van ser ells qui li van donar classe amb ella. Llavors, Hugo Munsterberg, que va ser aportat des d'Alemanya per donar classes a Harvard, va dir que, bueno, de fet tenim aquí la cita sencera, que ara us la llegirem un moment, va dir que era la millor alumna que havia tingut, no? Llavors, literalment ho podem llegir, no? Pel que fa a la seva habilitat, puc dir que és la millor estudiant de tots els que han treballat en el laboratori en aquests 3 anys. Les seves publicacions i el seu treball aquí no em deixen cap dubte que és superior també a tots els candidats a un doctorat en filosofia dels últims anys. Més que això, és segurament una de les millors professores de psicologia d'aquest país. L'associació d'un doctorat de Harvard amb el nom de Calkins significaria no només un honor merescut per ella, sinó sobretot un honor pel Departament de Filosofia de la Universitat. O sigui, aquí ja queda ben clar de que és molt superior a qualsevol altre que hagi estat a les seves classes.
I la carta de Münsterberg tindrà èxit?
No. Harvard.
jo havia pujat molt amb aquesta carta.
Sí,
estava aquí dalt, jo.
Que sí, és que és com que la deixen pels núvols. És una fantasia, aquesta carta. A mi em diuen això i, bueno, jo ja em doctoro en segons. Però no
calen 5 anys, no calen 6.
Què va, amb aquesta carta?
3 segons.
Però no, què va. Tot i que és una carta del millor psicòleg en dos continents, el president de Harvard diu que no se li pot reconèixer un títol doctoral a una dona. Tot i així, Mary Calkins diu que molt bé, que felicitats, i es troba el doctorat igualment. El que farà aquesta dona és que farà la seva tesi i, de fet, tot un seguit de professors que estan a favor de l'educació femenina, no, el món no està perdut, tenim psicòlegs que estan a favor, l'avaluen com si fos una tesi oficial i el nivell d'exigències és exactament el mateix. Llavors, ella té el seu títol de doctorat. No reconegut oficialment, però té el seu títol de doctorat. Llavors, el reconeixement arriba. Creieu que gaire tard?
Sí, segurament. Lamentablement, segur que sí.
El reconeixement del seu títol de doctorat arriba al 1963.
Espera, quan moria?
Al 30.
Val, 33 anys després de morir.
Harvard, la gran universitat americana. Però sí, sí. Tot i així, aquesta dona se la va reconèixer, se li va reconèixer acadèmicament durant vida a les seves grans aportacions i, de fet, el més important, no, o un dels punts més rellevants de la seva carrera acadèmica serà que participarà en la primera controvèrsia acadèmica sobre les diferències sexuals entre homes i dones entre 1895 i 1896.
Tornarem en aquestes controvèrsies més endavant, però ara tocaria parlar d'un altre cas concret, no? De Christine Ladd Franklin.
Exacte. En aquest cas és el que he dit, que és una militant feminista molt activa. No, neix el 1847, també mor el 1930, i ella és nascuda a Connecticut. Llavors, ella ja des del minut zero, doncs, ja sabem que hi ha una cultura militant darrere, no és filla d'una militant feminista, a més el seu pare és professor universitari, no? Aquí ja es veu clar de cap on va la cosa. Llavors, en el seu cas, ella estudia en el Vassar College, que està a Nova York. De seguida es va interessar per la física i la matemàtica. El problema és que les dones no podien accedir a laboratoris de física en aquell període, llavors va decidir tirar cap a la matemàtica. Aquí l'anècdota ve quan el 1878 és admesa a la Johns Hopkins University, però clar, hem dit que la Johns Hopkins denegava la presència de les dones. Llavors aquí Ladd va jugar molt bé, i és que totes les seves peticions les firmaven amb C.Ladd. Llavors John Hopkins es va pensar que era un home i li va donar una beca. No només la va admetre, que li va donar una beca. El problema va ser que, clar, quan la universitat se'n va donar compte, és massa tard. Llavors ella va poder mantenir la beca i va poder estudiar. I, de fet, va ser entre 1879 i 1880, ja en aquesta universitat, on s'interessarà per la psicologia experimental.
I en el seu cas li arribaran a reconèixer el doctorat?
Estarà viva, però tindrà 79 anys.
Hòstia, és que és terrible, eh? Com a mínim està viva, saps?
Sí, a veure, l'únic que, clar...
Acceptem les engrunes.
44 anys després d'haver-lo fet,
no sé si...
A més, ella, en aquest cas, com us he dit, va ser una militant molt activa i que va lluitar sempre per aconseguir, doncs, millors condicions laborals per a les dones, perquè en el seu cas els contractes laborals que li van concedir a la Johns Hopkins o a la Columbia eren horribles. De fet, ella va sol·licitar començar a ensenyar el 1893, no va començar fins al 1904, i de fet, a vegades, eren contractes que li deien que podia donar una classe l'any i que no sempre eren remunerades.
Ah. Hòstia, o sigui, una classe l'any i no saps si te la pagaran o no.
Hi
ha profes d'ara que una classe l'any no la fan, eh?
No, o que no els hi paguen.
No, sí que li paguen, sí. Cada dia el sou ben pagat. Molt bé, per anar tancant el programa ens falta per saber què investigaven aquestes pioneres universitàries que estem coneixent avui al Portes de Troia. En què centraran els seus estudis?
De fet, abans hi hem parlat, no?, de la coincidència entre la psicologia i la primera onada feminista, i això també condicionarà molt quines maneres d'investigar tindran aquestes dones. La presència de dones en un àmbit científic generarà un coneixement científic menys distorsionat sobre les dones, sobre la pròpia psicologia femenina, no? Tenim dones estudiant dones, que potser era una mica el que tocava, i a més tindran un paper fonamental en la transició de la psicologia. Fins ara hem parlat d'un degeneracionisme, no? Hem parlat d'una herència biològica, de com, doncs en aquest cas, el criminal és nat, ja neix amb aquest gen. Aquestes dones el que faran és que a partir de 1900 introduiran una nova psicologia, una psicologia ambientalista, on el context serà important, que això també contradiu, doncs, tot aquest positivisme del que hem estat parlant, on la dada és el més important. Elles diran que el context social serà molt important, no només pel gènere, sinó també per les diferències racials. Les seves experiències, al final, el que faran és que apliquin un primer feminisme científic doncs, en les seves formes d'investigar, les seves formes d'entendre la ciència i en el contingut de les seves teories.
Molt bé. Il·lustra'ns, Tanit, sisplau, ja que estem parlant de dones universitàries, a veure si ens pots posar més noms propis sobre la taula.
Doncs sí, continuarem amb dones psicòlogues pioneres, no? En aquest cas tenim Helen Bradford Thompson Woolley, i en aquest cas ella es va dedicar a desmuntar tot el mite de les diferències sexuals. És a dir, hi havia tota una teoria que deia que hi havia unes diferències mentals entre homes i dones, llavors ella va posar en marxa tot un seguit de tests, proves sensorials, motores, mentals, entre 25 homes i 25 dones, no? Tot això en un laboratori, estem parlant en un context on tot es fa en un laboratori, perquè com us he dit, la dada és el més important. Llavors ella el que conclou és que no hi ha diferència, que si fan o fa els homes i les dones fan més o menys el mateix i que, per tant, les diferències que es poden veure en aquests resultats són socials i culturals, no hereditaris. No? De fet, té una frase de la seva tesi doctoral que és boníssima, que diu: si realment existís una diferència essencial d'instints i característiques que determinés les diferències, no seria necessari malgastar tant d'esforç per aconseguir que nois i noies seguissin les línies de conducta pròpies del seu sexe.
És que jo penso que aquesta frase ho defineix molt bé. Vull dir, és un argument superencertat que desmunta moltes de les coses que hem vist fins ara en el programa. Vols posar algun altre exemple?
Sí, crec que no. Continuant amb aquesta idea dels mites d'inferioritat femenina que ronden per la societat, tenim a Lete Setter Hollingworth, que el que es dedica és a desmuntar el mite de la disfunció del rendiment mental i motor de les dones quan tenen la regla. És a dir, hi havia una teoria que es parlava d'irresponsabilitat periòdica de les dones que deia que quan les dones tenien la regla doncs no podien treballar, no podien pensar, perquè era incapacitant, però en el mal sentit de la paraula. Llavors, aquesta dona el que es dedica doncs, també és a fer tot un seguit d'experiments no, doncs, durant X dies, on també inclou el període de regla, les dones han de fer X activitats, i els homes també, per veure si realment hi ha aquest rendiment diferenciat o no. Llavors, una de les grans frases, no, jo crec que continuant amb cites textuals, és: s'afirma positivament que les dones no poden exercir amb èxit la seva vida professional i industrial perquè estan incapacitades i han de descansar una cinquena part del seu temps. Però això no es proposa per les mares, les mestresses de casa, les cuineres, les netejadores i les ballarines perquè siguin rellevades periòdicament de les seves feines i responsabilitats. Llavors jo crec que queda aquí bastant clar, de dir unes sí però les altres no.
Exacte, és que queda claríssim.
Arguments claríssims i sòlids, però segur que no estaven lliures de debats i de controvèrsies. No sé si hi ha alguna qüestió, més d'un debat que es doni a l'època, alguna controvèrsia que el vulguis destacar en respecte a tot això.
Sí, de fet, aquí tornem a parlar de Mary Calkins, no? Com us he dit, va formar part de la primera controvèrsia acadèmica, i de fet es parla de controvèrsia Calkins-Jastrow o Wellesley, Wisconsin, no? Si et vols referir més a les institucions o més als noms. Llavors, aquí és on entra. Mentre que les dones estaven fent els seus experiments per demostrar que no eren inferiors, els homes seguien fent experiments per demostrar que sí que eren inferiors. Llavors, en aquest cas, entra en escenari Joseph Jastrow el 1891, i el que fa és que, en teoria, el seu experiment és per veure quines idees són compartides entre homes i dones. Si llegim entre línies, posa, anem a veure les diferències sexuals que podem veure en les idees. Llavors, per aquí va l'experiment. Agafa 25 homes i 25 dones i els diu que escriguin 100 paraules a l'atzar. No poden ser oracions, ni poden estar... La idea és que no estiguin relacionades, no? Però que escriguin 100 paraules. Llavors, clar, en total tindrà 5.000 paraules. Llavors, quan té aquestes 5.000 paraules, les classifica en 25 categories. No? I aquí és on veiem uns
espera,
primers
espera,
resultats.
Això... Fem pensar els nostres oients, fem-ho vivencial una miqueta.
Eh?
Aviam, torna a explicar. L'oient aquell
sí?
que s'ha ficat al programa
vale.
i està fent una altra cosa a casa, i torna, escolta aviam això que explica.
Vale. Deixa'l sofregit. Deixa'l un moment.
Baixa el foc, no se't cremi, no sigui, o apaga'l fins i tot, si de cas. Endavant.
Vale. 25 homes, 25 dones.
Check.
Vale. Llavors, s'escriuen 100 paraules. No poden ser oracions, poden ser paraules de tot tipus, verbs, adjectius, el que vulguis. 100 paraules, una llista. Llavors el que fa Jastrow és agafar aquestes 100 paraules de cada de 50 persones, per tant tenim 5.000 paraules.
Mm-hmm.
Vale, llavors fa una anàlisi d'aquestes paraules i les posa en 25 categories diferents.
Penseu, estimats oients, aviam, quines podrien ser aquestes categories, les dels homes i les de les dones? Estem pensant...
De fet, en teoria, ell no té cap categoria prefeta, diguem. Les fa en funció de com van sorgint les paraules, en teoria.
Molt bé. Doncs vinga, ja han donat uns segons, ara ja ens pots esbatllar la resposta.
Vale. Llavors, com us he dit, primer llegeix les paraules, no? I llavors a partir d'aquí crea aquestes categories, les agrupa. En teoria és per veure les idees compartides, però el que fa és veure les idees diferenciades. Veiem com les dones... Queda clar, no?, com es relaciona, què es relaciona amb les dones. No? Ja la pregunta, jo crec que ja respon quasi per si sola, pues, la llar, l'aparença, la bellesa, la cura dels fills, són paraules relacionades doncs, amb mobiliari, amb, per exemple, el vestit, les teles, no? Són paraules d'aquest tipus, no? Pues, joguina, jo què sé, seda, el color lila, el color rosa. No? Pues, seguim una mica en aquesta dinàmica. En canvi, els homes, segons aquest científic...
M'encanta la primera.
El què?
Regne animals.
Sí, és boníssim. És que és el... Sí, sí.
Verbs.
Verbs, clar.
Perdó, que t'estic
xafant. No, que va, continua, continua.
Em sembla divertidíssim. Adjectius, utensilis, ocupacions i l'última, me l'expliques?
Abstracte.
Temes abstractes. Ah, què vol dir?
És un calaix de sastre.
Jo crec que són totes aquelles paraules que no pots relacionar amb les dones. Abstracte. Jo crec que per allà va la cosa. Clar, la idea és que són paraules pues, tècniques de construcció, pues, jo què sé, edifici, totxo, jo què sé, pala, coses d'aquestes que, clar, són coses que la dona no pot fer. Llavors, el que sí que diu no és que fan servir un vocabulari més variat, fan servir adjectius. Potser són sinònims, però són paraules, o sigui, també més verbs. Els verbs seran molt importants, sobretot pel tema de la mobilitat, no? No són paraules que siguin... quietes, estem parlant de moviment, estem parlant d'accions. I això serà molt important per afirmar que els homes tenen més capacitat de supervivència. O sigui...
Fantàstic.
S'ho fa venir bé, no?, pel que...
Clar, els homes tenen més capacitat per dir més paraules diferents, més verbs, termes científics, i això fa que els homes tinguin més variabilitat que les dones i, per tant, tenen més capacitats adaptatives i més possibilitats de supervivència en la societat.
Molt bé. Jo no sé si seria el nostre cas. Jo no sé si estaria preparat per sobreviure en un ambient postapocalíptic. Vull dir, no sé si penseu, però jo sovint penso si jo estaria preparat per sobreviure.
Sovint ho penses, un cop al dia. Tantes vegades que l'imperi
romà.
Poca broma, eh? A veure, si ens posem a mirar, jo sóc asmàtica, jo no tinc gaires punts.
I portes ulleres.
Exacte. Jo miop, comencem malament, eh?
Jo soc miop també, o sigui, que fatal.
La primera mossegada, ja està.
Última pregunta del programa. Estem parlant d'una controvèrsia, estem parlant d'un debat acadèmic. Entenem que aquestes conclusions que treu Jastrow seran contestades amb altres arguments.
Sí, doncs aquí és on entrarà la gran salvadora, jo crec que és Calkins, no?, amb dues estudiants seves, Cornelia Nevers i Amy Tanner, que el 1895 i el 1896 diran, bueno, doncs no estem d'acord amb aquests resultats, i el que farem és que repetirem l'experiment. Repetirem l'experiment, en aquest cas elles no tenen accés a homes, no? El Wellesley College és un college exclusivament femení, però el que farem és agafar 25 dones del Wellesley College i fer-los fer-me exactament el mateix, 100 paraules, a veure què surt. I llavors fan servir exactament les mateixes categories que ha fet servir Jastrow. Què trobem aquí? Aquí és on entra ja el quid de la qüestió. El que trobem és que resulta que les 25 paraules de les dones de Wellesley són molt, però molt, molt més semblants als homes de Wisconsin que a les dones de Wisconsin. No? Llavors aquí és on entra la teoria de com pot ser que si són dones, no?, que si totes les dones pensem en el mateix, les nostres idees siguin més semblants als homes de Wisconsin que a les dones de Wisconsin. I aquí és on entra la nova teoria ambientalista, no, de l'educació, que diu que bueno, potser el més important no és la biologia, no és el que portem a dins, sinó que és com ens han criat i com ens han educat. Som dones universitàries, per tant, pensem el mateix que homes universitaris.
Ho deixem aquí. No tenim més temps ja per seguir amb el programa d'avui, amb aquesta exposició fenomenal que ens ha fet la Danit, que, per cert, sempre que ve li faig la mateixa pregunta, però com portem la tesi?
Uau! L'última vegada no m'ha fet tant de mal. Ara ja entrem en un moment més difícil, que és la redacció, no? Tota l'anàlisi ja està fet. Jo crec que m'està quedant una tesi preciosa, no és per dir-ho jo, però m'estic passant superbé. Però,
perfecte que t'ho diguis a tu mateix.
Oi que sí? El problema és que ara ja entrem en una part que és la més difícil, que és que l'altra gent m'entengui. que això ja amb les idees és més complicat. Però sí, molt bé, molt contenta.
Si ho fas com aquí a la ràdio, ho aconseguiràs.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Tanit Castells, per venir aquí al Portes de Troia una altra vegada. I és la sisena i seran tantes com
home,
tu vulguis.
Home, jo espero tornar.
I tant.
Home, ens ha de venir a parlar de la tesi.
Exacte. I tant, quan estigui acabada us faig un especial.
Albert Abril, moltíssimes gràcies.
A tu, Sergio.
L'Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia. Let's go! Let's go!